La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, parla Abel Font, notícies. L'Institut El Padró de l'Escala començarà el curs 2019-2020 amb prohibició d'ús de mòbils en tot el recinte. Això és les aules, els espais comuns i els patis. Només als alumnes de batxillerat se'ls permetrà l'ús del mòbil en aquelles situacions en què el professor ho requereixi per a ús pedagògic. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimarts en 10 del mes de setembre. Sigueu molt benvinguts. En forma breu repassem la resta de l'actualitat local d'una jornada com la d'avui. Segona botiga al carrer de l'any, a càrrec de l'Aubet, es va fer aquest cap de setmana amb bons resultats i, evidentment, si el temps hi acompanya, també amb bona presència i amb bona assistència de compradors. Fem avui un balanç de la temporada d'estiu de cinema al CER, una valoració satisfactòria, més pública que l'any passat en totes les sessions i bons resultats econòmics. Això garanteix la continuïtat d'aquesta activitat l'estiu vinent. L'obra El Carnaval de Venècia de Paul Genin protagonitza el desè concert dels clàssics L'Escala Empúries, un concert que era protagonitzat pel duo del flautista Francesco Girardi i el pianista Pierluigi Carniccia. Dissabte vinent serà el torn de la guitarra amb Luciano Pompilio. L'agenda d'activitats que inclou l'informatiu ve marcada especialment per la previsió meteorològica i la suspensió o posposada d'activitats en el dia previ de la Diada. Avui al vespre hi havia diferents activitats, des de la marxa de torxes, passant per una audició de sardanes i l'espectacle Solitud 360 graus. Cap d'aquests tres espectacles es durà a terme. Les previsions de pluja així ho han recomanat. Només un, el Solitud 360 graus, es posposa. Serà per dissabte vinent a la nit. Els altres dos, suspesos. L'agenda d'activitats citarà també l'acte protocolari o l'acte oficial de la Diada demà a les 11 del matí a la plaça de l'Ajuntament amb acompanyament del Cor Indica. Per dissabte, trobada de barques de vela llatina, concert de clàssics, concert del cicle d'Arrel i amb Salero i la recuperació de l'espectacle Solitud 360 graus. Meteorològicament parlant, el titular d'avui, marcat per en Sergi Corral, diu jornada de pluja abundant amb vent i mala mar. Tendència cap a la millora a partir de demà al migdia. Aquesta setmana ha reprès la seva ruta al Far, aquest programa magazín que elaborem conjuntament entre l'Escala d'Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, Deltebre i de Mar. En la segona hora d'aquest magazín, avui, connexió amb Andalusia, trucada a la Inés Domínguez, vicepresidenta de l'Associació Andalusa del Sector Pesquer. Reportatge Dones de Mar amb Inés Vizcarro, directora de l'Escola Catalana de Vela. Un recull d'efemèrides sobre la samarreta marinera, per exemple, i el preu del peix. Avui Cristina Cantal connecta amb Jordi Fulcarà, patró major de la confraria de pescadors de Llançà. Ara continua el Far. A les 6, l'actualitat local. A les 7, l'edat mitjana general amb el Next Vespre. Gràcies a tots per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Cada tarda a aquesta hora ens anirem a conèixer la realitat pesquera d'una zona diferent de l'estat espanyol. Els dimarts ens anirem a viatjar cap a Andalusia.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Y la encargada de acercarnos la realidad de la pesca en Andalucía es la vicepresidenta de la Asociación Andaluza del Sector Pesquero, Inés Domínguez. Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Habéis podido faenar hoy a normalidad o no? ¿Tenéis mala... En Cataluña hay mala mar hoy, ¿eh? Yo te lo digo.
Aquí también, aquí también. Los barcos no han salido al mar.
Fíjate, estábamos hablando hace unos minutos con Javier Garat de Cepesca y leíamos el anuncio que ha hecho el Ministerio de la creación de un grupo de trabajo para evaluar el estado de la sardina ibérica. ¿Qué está pasando?
Bueno, eso es una propuesta que no viene del Ministerio, viene del propio sector pesquero, ¿no? Porque francamente es que nos enteramos siempre de lo que ocurre a tiro hecho, cuando ya está todo más que confeccionado y pegado, ¿no? Entonces era necesario, sobre todo cuando compartimos cuota con Portugal, ¿no? Y en condiciones pues muy diferenciadas. Y luego también la realidad es que el sector está continuamente poniendo en duda los informes científicos. Por tanto, era necesario que ese grupo de trabajo se constituyera. Y también es bueno que se conozca los datos científicos en tiempo y forma y desde la realidad, no solo desde un documento que luego tiene que estar explicándote continuamente, porque los parámetros que utilizan los científicos no lo utilizan la gente del mar.
Mira, en la costa en el Mediterráneo del norte, en el Mediterráneo catalán, se hizo un estudio hace unos meses y se concluyó que la cantidad de sardina que se pescaba era la misma, pero tanto su peso como su volumen, es decir, como su la medida que tiene la sardina, cada una de los ejemplares, era mucho más pequeño. Se concluyó que, por un lado, había un estrés de la especie y, por otro, una sobrepesca que no permitía que creciera. ¿Podríamos encontrarnos en una situación parecida, por lo que veis?
Pues claro, aunque, en el Golfo de Cádiz concretamente, llevamos aplicando planes de gestión desde el año 2010. Desde el 2010 estamos controlando la pesca, pero tanto de la sardina como del boquerón, en cantidad, tamaño. Entonces, ahora en el 2014, cuando nos dicen que tenemos que hay que hacer un nuevo plan bianual, ¿no? Claro. Donde tiene que participar tanto Portugal como España, pues entendemos que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo esta labor de cuidar nuestro pescado y sin embargo las restricciones pues son enormes, ¿no? Es decir, o han fallado los planes o han fallado los estudios o algo ha fallado, está claro, ¿no? Entonces es verdad que detectamos que no hay pesca, no hay sardina ni hay boquerón, francamente. ¿Pero qué ocurre? También estamos hablando de una especie que se mueve mucho.
Yeah.
Y bueno, y también el medio ambiente es un puntal muy importante. No solo puede ser, se le puede aplicar todo a la sobreexplotación o que hay muchos barcos en los caladeros, es que estamos viviendo un momento puntual de cambio climático terrible que le está afectando también mucho al mar y por tanto a las especies.
Oye, ahora que nombrabas el boquerón que, por cierto, los precios van a la baja, es decir, falta boquerón, pero en cambio cada vez se vende o se compra más barato.
Lo cierto es que nosotros nunca hemos notado el aumento en el boquerón. Si echamos una mirada al pasado, antes con pesetas, ahora con euros, es que tiene el mismo precio. Tiene el mismo precio porque todo lo que genera la producción o captura del boquerón ha subido de precio. Los envases, el gasoil, el fijarlo, la mano de obra, todo ha subido de precio. Por tanto, cuando comparas el nivel de precio que adquiere el boquerón y no puedes hacer frente a los gastos que rodean su captura, llegas a la conclusión de que el precio del boquerón es que no ha evolucionado en 10, 15 años. Está igual.
Oye, por cierto, ¿qué es lo que más ha pescado este verano aquí en Andalucía? ¿Qué es lo que más se ha pescado en Andalucía durante estos meses de verano?
Pues lo que más ha pescado.
Sí.
Pues te puedo decir que un poco sardina muy poca. Boquerón algo más, porque también tenemos más cuota y vas con cierta libertad, ¿no? A la hora de poder pescar. y sobre todo Caballa y el Jurel, que ya estaremos próximos también a terminar con la cuota del Jurel.
Oye, pues,
pero saldrá muy poca, muy poca.
Si te parece, el martes que viene volvemos a charlar un rato y hacemos un repaso de lo que haya podido pasar estos últimos o estos 7 días que tenemos por delante. ¿Te parece, Inés?
Me parece magnífico.
Hoy ha sido un placer hablar contigo y, en todo caso, hasta el martes que viene. Que paséis buena semana.
Venga, pues muchas gracias y hablamos pronto.
Venga, hablamos pronto. Un abrazo. Hasta luego.
Gracias.
Es la vicepresidenta de la Asociación Andaluza del Sector Pesquero. I els dimarts d'aquesta hora coneixerem més dones de mar. Ho vam fer tots els dimarts de la temporada passada i aquesta no serà una excepció perquè ens queden encara moltes dones per conèixer. I avui la que us volem presentar és una dona de mar de vela. De fet, és una de les dones que més ha treballat per democratitzar la vela al nostre país. A aquesta hora de la tarda volem saludar a la Inés Vizcarro, que és directora de l'Escola Catalana de Vela. Inés, benvinguda, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé. Un dia de pluja i vent, però bueno, encantat d'estar aquí.
Un dia d'aquells que... ara, abans d'entrar, em deies, hi ha un mar preciós, hi ha un mar maco de veure. Maco de navegar o no?
Aviam, més que de navegar, potser vull de surfejar, o pel que els agraden els grans reptes en vaixells més grans i creuers, i igual sí, avui les onades són grans, però bueno, està maco el mar, hi ha molta corrent, però està maco.
Fixa't, hi ha un fenomen, ahir precisament ho explicàvem fent la previsió del temps i avisant aquest temporal que estem tenint, no? Des de Protecció Civil, últimament, els darrers anys, ens recorden sempre que la gent no ha d'anar a les zones portuàries ni enfilar-se als espigons per fer fotografies, no? Que des que hi ha les xarxes socials especialitzades en fotografia, molta gent que ho fa, i s'hi juga la vida. El mar té una mena d'imant o té una mena d'atractiu que fins i tot ens porta a assumir riscos innecessaris o riscos que no cal que aprenem, no? És fascinant. En canvi, navegar a la majoria o a molta gent li fa por.
Aviam, la gent de mar som gent de prevenir, no? Tu, abans de sortir a navegar, has mirat el mar, has mirat el vent, què t'espera, quins núvols fan, i ens preparem. O sigui, les embarcacions avui dia, tant siguin de vela, de windsurf, de kitesurf, patir, tot el que fem en el món de la vela, es poden adaptar. Les coses han evolucionat moltíssim i surts preparat per gaudir. Doncs sessions més llargues, més curtes, et poses un neoprè, però bueno, la qüestió és aquesta: prevenir, analitzar i avisar abans de sortir a l'aigua. Hi ha un funcionament molt clar, que és t'aviso si a tal hora no arribo, em vens a buscar. I després tenim mitjans tant com els mòbils com les emissores que ens funcionen. Sí, fa respecte, i el respecte és bo. Per mi no té una connotació dolenta, no? I la veritat que al mateix temps aquesta incertesa que el mar cada dia és diferent és el que ens enganxa a anar a veure el mar.
El mar és un bon... i la navegació a vela, és una bona escola, no dins del propi àmbit, sinó una bona escola de vida, és a dir, t'ensenya uns valors que són aplicables a la vida quotidiana i a l'estudi, al treball i totes aquestes coses?
Molt. Clar, ho has de gaudir, perquè no tenim persones que quan veus el mar des de fora, això que dèiem, no?, de què passarà aquí o com anirà. Des de la federació treballem molts projectes amb nens amb dificultats, amb discapacitats i més, i bueno, és que quan surts al mar tots som iguals. Sigues home, sigues dona, sigues gran, sigues petit, la gent es saluda, la gent s'ajuda. Si hi ha un problema, vens, treballes amb equip. Sí o sí, estàs tu a l'embarcació, si navegues amb més gent, i tots ens trobem i anem molt a una. Per mi, el treball en equip és molt real, molt real. I després l'esforç, no?, que et trobes en un moment que igual has volcat, t'has de desvolcar, i hi ha un esforç diari de superació, perquè cada dia vols gaudir, fer-ho millor, i cada dia és diferent, és com et deia, no? Un dia et ve el vent d'aquí, l'altre dia en onades, ara surt en un barco. La veritat que els... A mi m'ha portat molt. Jo crec que no seria qui sóc sense haver après a navegar i estar al mar. Així ho tinc claríssim.
Parlaves dels projectes de la federació, un dels projectes probablement més interessants, i mira que n'hi ha, de la Federació Catalana de Vela, de vela.cat, i que a més impulses tu, ets responsable, és l'esport blau. És aquí al programa moltes vegades, no sé si en antena tantes, però en reunions d'equip ho hem parlat, no? I és, com pot ser que les escoles de muntanya tinguin totes una setmana blanca, és a dir, a Puigcerdà, a Berga, a la Vall d'Aran, a la Seu d'Urgell, no conceptualitzin l'esport escolar sense passar per la neu, però en canvi exemples d'escoles que surtin a navegar de costa en tenim relativament poques.
Sí, molt encert el que dius, no? I aquí hem de fer una... Bueno, estem fent una feina d'anar picant. El projecte Esport Blau Escolar és una rèplica de l'Esport Blanc, que tu parlaves, que gràcies al Consell Català de l'Esport és qui nosaltres vam presentar aquest projecte, qui treballem Consell Català, Departament d'Educació, perquè parlem de nens, i la nostra xarxa d'escoles reconegudes. Fa 2 anys que el fem, aquest serà el tercer, i clar, aquí hi ha una maquinària i un engranatge que des de que un municipi es vulgui convertir en esport blau escolar, fas una reunió amb els claustres de professors, el professor d'educació física ha d'adaptar l'horari, perquè clar, aquest esport blau escolar es fa durant l'hora d'educació física com practiquem qualsevol altre esport, no? I fa la capacitat de 2 hores juntes, baixen a l'escola de vela, hi ha una unitat didàctica, perquè clar, venen a practicar esport, no venen a passejar, a més, són nens de 5è primària i nenes canyeros i amb ganes. Tenim 8 sessions, més una sessió final que fem una festa. Ara, actualment, ja ho fem a 12 municipis de Catalunya. Vam començar en una prova de pilot, perquè, clar, és un sector que a poc es va professionalitzant. Hi ha uns tècnics que han d'estar titulats, que, segons la llei, les embarcacions, les llanxes... Hi ha molts condicionants que fan fer que a poquet ho anem implantant. Per nosaltres, i per mi és un orgull fer aquest projecte, no? Perquè era un somni que els nens poguessin anar de forma ordinària al seu municipi de mar, per exemple aquí, no? Arenys de Mar, Premià de Mar, tots hi ha el nom molt clar que és de mar, doncs fem que els nens passin la barrera i ho coneguin, perquè com abans coneguen el mar, abans ho gaudiran. Està havent una fidelització molt gran, o sigui, els nens que proven i fan 8 sessions, perquè no és un bateig de mar, sinó fan 8 sessions, sí, de formació.
Aprenen les parts d'un vaixell, aprenen a muntar una vela, aprenen totes aquestes coses.
Tot, cultura de mar. La veritat que els fem, per mi m'encanta aquest concepte, que els nens sortien a l'aigua i d'on ve el vent? Quina relació hi ha dins del port? Què faig? Conèixer el seu municipi, que és de mar. I està sent un projecte que inicialment costa arrencar perquè fa respecte, els pares fa respecte al mar, és un projecte també molt inclusiu, o sigui, cap nen es queda ni nena a l'escola, tant tingui una necessitat especial educativa com mancances, com treballem moltíssim amb aquest aspecte, i la veritat que les escoles de vela que s'han pogut sumar amb els clubs corresponents, bueno, ara vinc justament d'una reunió amb una escola i les ganes és l'oportunitat, per fi, no? Una miqueta és per fi anem a fer-ho molt, molt bé, perquè d'aquí ve que després es practica la vela de forma extraescolar, fora de l'escola, es converteix en el teu esport i d'aquí en un futur pues, tindrem gent que navega per gaudir, tindrem gent que competirà, no? I bueno, molt contents d'aquest projecte i ganes d'anar-ho fent millor. L'any que ve hi ha una implementació de 18 municipis, que poquet a poquet anirem creixent. Sí.
Heu notat que comença a donar els seus fruits? És a dir, que allà on ja fa 2 anys o en algun lloc puntualment una mica més que es fa, hi ha més afició per navegar?
Aviam, tenim casos, per exemple, Palamós, Ros, la zona sud també, l'Ampolla i més, tenim casos que és fer algun petit tast i el que hem fet és ara ampliar, no deixar del que es feia i fer 5è i 6è, per exemple, de primària. I sí que estem notant casos de grupets petitets de nens i també és que els pares ho parlen entre ells, no? Llavors l'extraescolar està augmentant. També el que fem és que tens 2 dissabtes al mes per vindre a l'escola de vela en lloc de tots els dissabtes, sinó que ja no només parlem d'esport, parlem de què et trobes amb els amics, les famílies, els pares i les mares també s'animen a navegar, i sí, l'únic que encara els fruits, si em digues, sí que s'està notant, i nosaltres fem un seguiment molt rigorós de cap a on va això, perquè per més que capten nens, si no els fidelitzem, no creixerà l'esport, saps? Llavors, sí, però segurament d'aquí 2 anys et podré dir més, mira, aquests ja estan començant a ser monitors de vela, a competir, o a comprar-se un barquet i gaudir, o fer windsurf, no? Però la idea ja és posar-li, donar-li els conceptes bàsics perquè puguen sortir l'aigua.
Parlem de popularitzar la vela, no? El nano va a l'escola, o la nena va a l'escola, fa aquesta activitat i bé, doncs, ostres, s'aficiona, no? La vela té aquesta pàtina elitista d'un cert nivell econòmic, per una banda, segurament històric i fonamentat, I, però també té aquesta imatge de ser un esport car.
Sí, aviam, això és una de les coses que jo, ja quan era monitora en el seu moment, què ens passa en la vela? La vela no faràs mai una sessió de 45 minuts com pugues fer a un altre esport, diem-li tennis, diem-li natació. Si nosaltres, per, en tema cost, perquè a vegades el que és el que al final fa fer que sigui assequible o no assequible, a nosaltres les sessions són de 2 i 3 hores. Si arribem a, si dividim el cost hora de l'activitat, que és un exercici que no fem, però que a les coses dic, poseu-lo, és molt més econòmic que altres esports. A la vela tu arribes i et fa falta un neoprè, que avui dia els neoprens és molt més fàcil. Jo quan estava de monitora, al principi del curs, als nens i els pares els hi feia la pregunta de dir quants tenen tratge per anar a la neu? Jo sóc de Sant Carles de la Ràpita, bastant lluny de les muntanyes, Ostres, doncs, t'aixecaven uns quants que tenien tratge per anar a la neu. Quants tenen neoprè? Ni un, normalment. Llavors, és un concepte que hem d'anar treballant. A l'esport de la vela, jo no he competit mai. Jo sempre he navegat per gaudir.
Això és important, perquè sí, és una de les altres coses que també... és a dir, quan apuntes o quan fas futbol, normalment és per jugar partits contra algú. Tenis, el que sigui. A la vela això no cal.
No cal. Tu pots navegar en windsurf, navegar en kite, en surf, navegar en patí, un catamarà, el que sigui. Surs a gaudir, et trobes gent, fas esport i després... I qui li agrada competició, competició. No, té aquesta doble vessant de l'esport. I, bueno, la part elitista, doncs ho hem de treballar. L'Escola Catalana de Vela fa que existeix 35 anys, no és una cosa nova. Sí, ja veurem molta gent que en el seu moment va dir hem de fer promoció de vela, que la gent gaudeixi del mar, siguin adults, siguin nens. I, però bueno, fins ara també l'administració estava molt encarada a que es fessin competicions, patrocinis de competicions. Ara ja no, fem Esport Blau. Esport Blau és un projecte totalment de promoció. A poc a poc això es va regularitzant, tant la competició com l'escola. Arriba a un nivell per tothom, saps? Avui dia ja us dic que les escoles i els clubs és que tenen les ganes i el deure de fer-ho possible. Els extraescolars de vela i els extraescolars de 25-30 euros aquest municipi mateix. O sigui, no, els preus poden ser assequibles. L'únic que tenim aquesta imatge que a poc l'hem d'anar retirant.
I per què t'hi poses amb tot això? O sigui, tu has dit, jo no he competit mai, ets de Sant Carles de la Ràpita, que està molt bé, vull dir, sí, que, sí. Però vull dir que segurament podies haver-te dedicat a moltes altres coses, sí, abans que promoure tot això de la vela. No? Per què la Inés s'hi posa amb això?
Bueno, la veritat que, com et comentava abans, jo... Era petiteta, 6-8 anys, vaig somiar que volia navegar i vaig començar amb el tema de la vela, no? I a poc vaig, bueno, avançant, sent monitora, sent després directora d'una escola, continuem, et poses a estudiar, estudio arquitectura, bueno, i llavors va arribar un punt que l'afició es va convertir en professió i ara la professió és afició, quasi no faig... I la idea, el meu principal objectiu és navegar. O sigui, avui dia... L'objectiu de l'Escola Catalana de Vela i de la Federació és que sigui un esport plural, igualitari per tothom. I aquest era el repte. Els projectes que hem parlat ja són així. L'esport blau escolar és el pues, per mi és la nineta dels meus ulls, perquè era el que, ojalà el dia que tingui fills, no, el 5è de primària, vagin a vela com fer cap altre esport. I el repte va ser aquest. L'equip de la Federació doncs, també en cada moment ha anat creient en això, perquè si no t'hi sents identificat no hagués estat. I va vindre una mica cap aquí. La vida m'ha portat així. Sí, sí.
Ara parlem del tema igualitari, però abans deixa'm un concepte que hem passat un moment per sobre i que jo crec que val la pena aturar-nos-hi. El concepte vela inclusiva, que va ser un concepte que va agafar molta empenta al nostre país, ha agafat molta empenta al nostre país, i que, de fet, és molt curiós, perquè tothom parla de la vela inclusiva i ningú parla del futbol inclusiu, ningú parla del bàsquet inclusiu, ningú parla del voleibol inclusiu, però, en canvi, sí que es parla de la vela inclusiva. És un projecte que va començar amb molta força.
Sí, i mira, se'm posa després de gallina cada vegada que hi parlem. La vela inclusiva, quan tu et trobes al mar, la discapacitat es queda a terra. O sigui, a mar, tu et trobes amb una persona navegant que tingui discapacitat i no saps que té discapacitat. Fas una fotografia, fas un vídeo i és brutal, perquè llavors ha sigut un dels esports, com col·lectiu important, que fan unes reunions mensuals, persones amb discapacitat, van dir que l'esport de la Vera era l'esport que els hi creava més bonestar, més gratificant a la seva salut, no? Sí que s'han de fer unes sèries d'adaptacions, tant sigui discapacitat física, psíquica com mental, i bueno, des del govern, des del Consell Català de l'Esport, ens van posar el repte de dir, ei, aquesta gent us heu dit que això de la vela els hi va molt bé, com ho fem? I vam començar amb les escoles de vela a dissenyar un esport. Fa molts anys, volta a les Olimpiades, es va fer, ja va haure un boom important de vela adaptada, que es deia llavors, no? Adaptàvem el material per fer vela. Aquí no, aquí els inclusiva, perquè els nens, els pares, els adults estan dins d'un curs com el dia a dia. I, bueno, vam començar fa 2 anys amb la vela inclusiva. Vam detectar quins peros hi havia, no? I el primer però que hi havia és que els pares i les mares, les famílies, amb un nen amb discapacitat, ostres, els costava baixar, no? Perquè si a més, a vegades ja costa anar a fer vela perquè hi ha el mar, si a més tinc discapacitat d'aquí, buscant solucions, va sortir el projecte de fer vela inclusiva en família. Mm. Aquest projecte és un projecte que fem a 8 seus de tota Catalunya, on hi ha un total de 12 sessions dins del curs escolar, en cap de setmana, que les 4 primeres venen el pare o la mare amb el nen o nen amb discapacitat, naveguen conjuntament. La 5a sessió ja navega el pare amb més pares i s'ho passen superbé, i els nens amb més nens. Inclús els nens els envien els pares de dia. I la veritat és que va ser una prova de pilot, inclús és més gratificant a vegades pels pares que pels fills, perquè necessiten el seu moment també de saber que el nen el tinc o la nena el tinc allà navegant amb més nens, el tinc controlat,
s'ho està passant bé i jo puc fer la meva vida.
Exacte, sí, i llavors baixen junts i realment està sent un projecte super engrescador.
Fem una cosa, ens aturem un moment, seguim parlant amb la Inés Vizcarro, que és directora de l'Escola Catalana de Vela, sobre vela, navegació i moltes altres coses que en 3 minuts us expliquem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Baix Ter hi ha zones prioritàries per a la conservació?
Al Baix Ter es troben 2 ambients propis de llocs molt humits, que es consideren prioritàries per a la conservació, i que el Parc Natural ha de fer el possible per mantenir-los en un estat de conservació favorable. Un són els boscos de ribera, que creixen a banda i banda dels cursos pluvials formant galeries. I els altres són les closes, que són prats de dall o de pastura inundables i tancats per arbres de fulla caduca. Aquests ambients són zones importants de cria i descans d'ocells vinculats als ambients aigualosos, com el martinet menut, l'agre roig, el bernat pescaire, el martinet blanc, l'ànec collverd, l'ànec cullerot, el xarxet, el xarrasclet, la fotxa i molts altres. També és una zona important pels amfibis. Es tracta d'un espai molt per les extensions i pràctiques agrícoles, i especialment pels recs de drenatge en què se desguassa l'aigua. En aquests ambients creixen unes espècies prioritàries o d'interès, com són el freixe de fulla estreta, el zalza, l'alberg i els tamarius. Per assegurar la seva conservació, el Parc Natural té previstes unes accions concretes, com són el control d'espècies exòtiques invasores, la recuperació i plantada d'espècies del bosc de ribera mitjançant el manteniment d'un viver, el manteniment de les closes existents, la recuperació de les closes amb ramaderia extensiva de baixa càrrega i la restauració d'antigues àrees pradenques. Us animeu a passejar per aquests ambients i gaudir d'aquests hàbitats tan excepcionals?
pens de nit, carnús un xic trastocada. Trànsit al moll, un parell d'arracades.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, estem parlant amb la Inés Vizcarro, que és directora de l'Escola Catalana de Vela. Parlàvem de la vela inclusiva, hem parlat de l'esport blau, i en el context de la conversa, Inés, hem parlat d'embarcacions. L'any passat, i aquest any hi tornarem a anar, vam ser al Saló Nàutic, vam estar, per cert, molt ben atesos al Saló, a l'estand de la Federació Catalana de Vela, i allà hi havia un munt d'embarcacions i algunes d'elles no tenien vela. Per exemple, el paddle surf, per exemple. Hem vist fins i tot caiacs en moltes bases nàutiques. Això també és vela o no és vela? I quin paper juguen aquestes noves incorporacions?
En si vela no és, perquè no tenim... Bueno, hi ha caiacs amb vela ara, que ho dius, no? Però, bueno, són... Les escoles de vela s'han convertit en centres nàutics, no? On tots els esports nàutics de mar... I a més, esports molt assequibles ajuden a popularitzar l'esport de mar. O sigui, el concepte l'any passat nosaltres que anem al Saló Nàutic és som l'esport del mar, no? Llavors, avui dia la majoria d'escoles de vela, clubs, que és el que et dic, s'han convertit en centres nàutics, d'activitat nàutica. Tenim pàdels, que moltes vegades comences amb el pàdel i el pàdel ja què faig? Doncs vinga, provo la vela o provo... Del pàdel solta el windsurf perquè també és una taula. Llavors, s'ha diversificat molt més l'oferta i moltes vegades per continuïtat acabes amb la vela, però sí, estan benvinguts i és un punt a favor. O sigui, no ho veiem com un punt en contra. Hi ha la seva federació de caia, que la federació de surf, en què tenim bones sintonies i més, però els centres nàutics, que són escoles de vela, com et deia, la majoria s'han adaptat i això va evolucionant, vull dir, anirà creixent.
I això és com... L'esquí, per exemple, pista verda, pista blava, pista vermella, pista negra, és a dir, paddle surf, windsurf, o aquí cadascú troba...
Sí, aquí ojalà tinguéssim una mica nivells, més el mar cada dia seria una pista diferent, i el vent també, o sigui, els nivells ens el marquen ells. De les disciplines de mar, que puguem, si ho podem nombrar així, és on t'hi trobes tu. O sigui, hi ha gent que vol començar pel patí català, hi ha gent que vol començar pel catamarà. També cada ubicació, cada escola de vela i cada club té la seva, no? O sigui, hi ha gent que directament li agrada començar pues, amb caiac, perquè m'hi trobo sentat i m'hi trobo gust. Cada lloc té el seu, i més la persona que s'hi troba. Jo també, de cara a nens, doncs, de cara a nens sí que aconsellem més doncs, començar amb vela lleugera, barcos col·lectius, doncs, després ja et passes al windsurf, ja et passes al kitesurf, però també depèn cada nen, cada nena i la realitat del moment.
De fet, els clubs nàutics, i ara em vens a visitar-ne un, no? de fer reunions, els clubs nàutics són unes entitats esportives i socials que ara estaven en un procés de transformació. A Ports de la Generalitat ha renovat moltes concessions, això ha generat doncs, moltes obres, molts sobrecostos, molts tal. Però solen ser clubs que fins fa un temps eren clubs molt tancats.
Sí.
No eren clubs oberts a la gent o no es conceptualitzaven com a clubs esportius a l'USO, no?
Sí, la gran frase, no? El solo socios ens ha fet molt mal, no? Perquè què passa? Jo no puc entrar aquí si no soc soci, no. Això ha canviat. Avui dia són abonats, com, i tens un... Nosaltres diem que els clubs i el mar és el poliesportiu més gran que té un municipi. I a més, no et costa diners, perquè ningú... Bueno, a poquet hem d'anar mantenint el mar, evidentment, que està en una situació difícil, però és una instal·lació que el club la té, que té els seus amarristes, que té les seves instal·lacions, els seus vestiuaris, molts casos també hi han abonats, i ara estem treballant molt en un concepte de navegar sense barc, o sigui, tu et fas abonat, vas al club, a l'escola de vela, al centre nàutic, com ho vulguem dir, i amb una quota com un gimnàs, tu tens la teva embarcació, evidentment, abans has tingut que aprendre, no? Fer uns cursos de formació, i amb això ens estem convertint en espais per gaudir del mar i no tindre que tindre una quota d'entrada gran, ni una embarcació, sinó que, i a més tot l'any. Això també és un concepte que ara comencem una campanya molt gran que es diu 365 dies de mar. A mi a l'octubre i novembre és el moment que més m'agrada navegar. Trobes poca gent a l'aigua, l'aigua encara està calenta, pots sortir amb el neoprè tranquil·lament o en un traje d'aigua i bueno, sí, ens hem tingut que modernitzar. Les coses van per etapes, no? I ara estem en aquest punt de que els clubs s'han obert moltíssim i crec que a poc, tot s'anirà posant al seu lloc. I ja us dic que un abonament a un club, ara petitet mensual, és el mateix cost que un gimnàs. I a més tens gimnàs, tens mar, a vegades piscina, vull dir que és un bon tàndem.
Navega sense barco, és a dir... Sense barco no, navega sense barco propi, però el concepte de futur és navegar sense barco. És una mica el dels charters, no? Això és un... Al final, la vela d'acabar anant per aquí, és a dir... Perquè, clar, abans, per les regates socials, la regata social també genera molta afició a la vela, no?
Sí, molta. Molt.
I, clar, però per fer regata social necessites que algú tingui embarcació, no? Al final, el futur passa per aquí, perquè la gent no tingui barco i siguin uns pocs i a partir d'aquí, doncs...
Aviam, depèn del que vulguis, no? Si tu, jo, és la meva opinió, també, si tu vols competir, no? Tu has de tindre el millor barco, tal, anar totes, i, barco, estel, o sigui tabla de windsurf, no? Ja és la teva com carrera professional. I jo penso que per gaudir avui dia anirà cap aquí. Per què? Perquè els metres quadrats que porta la Generalitat, que costes, ens deixen per efectivitat també, cada vegada són menys. I no hem de ser un pàrquing de barcos parats, perquè això acaba sent així, no? Per això tens unes estanteries o una nau a gairebé al final del poble i allà tens els barcos parats. Llavors, tu arribar... tenim centres que ja ho tenen així, tenen el barco, tu arribes i jo penso que sí que anirà cap aquí, perquè també a vegades vols evolucionar, vols anar canviant, vull un barco, vull un altre. Jo estic bastant convençuda que anirem per usos. Tindré una embarcació gran, pues té els seus costos, tindré una embarcació petita, arribes, està quasi muntada, l'agafo, surto, vaig, em trobo amb la meva gent, faig la meva cerveseta després. Doncs sí, jo crec que, sincerament, anem cap aquí. A més, això fa fer que quan arribes l'embarcació estigui ben muntada, en qualitat, les veles al seu lloc, però, bueno, s'ha d'anar fent una inversió. I segur que, jo estic molt segura que anirem cap aquí.
Ara fa un moment has fet un comentari, l'enganxat així de passar, que has dit, el mar està complicat. El mar està... I m'agradaria aturar-me aquí.
Doncs sí. Sí, ja fa anys. Ja no, ara està com, no, amb auge o amb pujada. Nosaltres tenim un projecte que es diu Aprenem a ser sostenibles i dins de l'àrea de sostenibilitat de la federació. I l'objectiu realment nostre és prevenir. Val? Ja fa anys que hem de prevenir, però ara més que mai. També fem recollides de residus marins, tant en fons com en... com amb Alçada, amb l'Agència Catalana de Residus, ens sumem a la seva Setmana Europea, i això es fa a tota la xarxa d'escoles. Sí que està malament el mar. La gent del mar normalment ja el cuidem, no? I que ara tots, o sigui, a l'aigua has de sortir amb una botella d'aigua. Al mar, perdó, has de sortir amb una botella d'aigua. Llavors, ostres, pues vinga, va, que sigui reutilitzada, que hi haguem fons. Creem hàbits sostenibles també i prevenim, no?, que això vagi més. La situació del mar és delicada. Nosaltres hem fet diverses xerrades, hem estat també... el nostre objectiu és generar el mínim impacte possible. Hem creat un nou projecte que es diu Revela't, que el que es tracta és de reutilitzar les veles de les embarcacions, no? La vela en si i els esports de la vela és sostenible per si, perquè no fem impacte, menys la llanxa de seguretat, que ha de ser amb benzina, però clar, la resta, si ja som un esport sostenible en si, no? Llavors anem a fer el mínim impacte. Ostres, les veles cada X temps s'han de canviar, i això on t'acaba? No té ha d'acabar la deixalleria, doncs bueno, creem un projecte que estem en fase embrionària de reutilització de veles per crear bosses per als papers de les llanxes, bosses de recollides per les llanxes. Llavors, bueno, estem treballant. Es sap molt del mar, i la veritat que tècnicament no en sé. Sí que la clau, i això jo tinc nebots i me'n vaig donar compte el primer dia quan vam parlar això del mar, són els nens. O sigui, avui dia els nens i les nenes petites tenen l'impacte que tenen. Si tires un plàstic, és que se'l menjarà el peix i el peix es morirà perquè... O sigui, ells són qui, el projecte d'Aprenem a ser sostenibles, fem una recollida de plàncton a darrere d'una xarxa de recollida de plàncton, perdó, de plàstics, a la popa del barco, i mentre van navegant, amb el projecte de vela escolar, un dia fan això, llavors van navegant i ells, tal com naveguen, veuen el que recullen. Clar, aquell impacte que li fas a aquell nen i nena de 8 anys, ostres, li queda claríssim que allà no ha de tirar res. Però clar, bueno, el problema de més enllunt. El que avui hi haurà al mar no ve de la gent del mar, ve de molt més enllunt. I, bueno, hem de posar-nos les piles tots, la veritat que sí.
Hi ha un augment de la consciència en aquest aspecte a nivell social, Tu dius, la gent del mar ja fa anys que ho sabem, és cert, però també és veritat que ho sabia la gent del mar, que és un reduït nucli de persones, però no tenia aquest impacte social que ara sí que hi és. Suposo que ho deu haver notat, això, també. És a dir,
sí.
La gent que fa anys que navegueu, aquest interès, aquesta preocupació.
Sí, la veritat que sí. I els projectes, clar, projectes socials a la federació sempre n'havíem treballat, dels que hem parlat, igualtat, inclusiva, velada escolar i més, però el de temes ambientals, profundament, no ho havíem fet aquest... Ja estic amb tu, que hi ha hagut un boom i nosaltres ens hem adaptat. I els clubs són qui ho lideren, això. Si et fixes, fan moltes recollides, hi ha un volum gran. Aviam cap on anem, no? Perquè a vegades quan una cosa es posa de moda li traiem suc, i ara per nosaltres l'important és prevenir i tindre l'hàbit.
Inés, som a la recta final de la xerrada. Tinc la sensació de que estic parlant amb algú que ha viscut de cara al mar en un país en el que s'ha viscut d'esquenes al mar. I ho dic perquè el que expliques, i molt del que has explicat avui, o molt del que hem parlat tant d'altres vegades, amb tu, amb el president de la federació, fins i tot amb altra gent que té a veure amb la federació des del nivell, des del punt de vista associatiu, o com a persones que hi col·laboren, són com molt lògiques, com molt de sentit comú. És a dir, treure els nanos a que naveguin, doncs és una cosa com bastant normal, no? Seria com fer-los anar en bicicleta, per exemple. O això, recollir plàstics, doncs igual que fan neteges als rials o les rieres, no? És com bastant lògic. I li donem aquesta pàtina d'excepcionalitat perquè tinc la sensació de que hem viscut històricament d'esquenes al mar.
Sí, totalment. Totalment. Jo recordo quan vaig començar, que érem un grupet petitet, no? I que... Bueno, a poc a poc, jo parlo moltes vegades de que hem de fer pedagogia, no? Hem d'explicar-ho, hem de guanyar en credibilitat, estem deixant de ser un esport elitista, hem de tindre èxits esportius i volem gent i catalans a les Olimpiades, no? Això ho tenim molt clar. Però sí que segurament el mar abans era un mar que es veia dolent perquè anaven a pescar, hi havia un risc molt alt, no? Hi havia tota una sèrie de coses que avui dia doncs hem evolucionat i l'evolució fa fer que això avanci. Ens queda feina. Jo m'agrada molt anar, quan vaig en viatge sempre vaig a veure l'escola de vela, el municipi, i dins mateix de la península, per exemple, quan vaig anar a Santander, ostres, els nens a la tarda anaven a la platja, aquí a la platja normalment també es va a l'estiu, sí. I a ficar la toalla, sí. No? I ostres, doncs vaig veure, no, nens que anaven després del berenar, en lloc d'anar a la plaça del mercat, o anaven a berenar a la platja, a veure el mar. Llavors, crec que si s'han viscut d'esquenes al mar per por, a poc ho hem d'anar treballant. Hi ha molta gent cada vegada que navega més, i m'agrada parlar en positiu, crec que anem cap al bon camí. Estratègicament també és així, i encara avui dia els nens parlin de mar, tornin al mar, avancem els pares, com ha anat, què han fet... O sigui, anirem a més, segur, perquè a més és que tenim una costa catalana que i tenim punts de navegació brutals, o sigui, brutals per gaudir-ne. Aquesta frase que has dit és el nostre repte. O sigui, realment és el nostre repte, que els municipis, passat a la costa, què passa? Doncs sí. Aquest mar és un mar de tots i de totes, i bueno, amb ganes. Jo crec que anem pel bon camí.
Fixa't, has fet una imatge, és veritat, la imatge de la platja dels nanos jugant, és cert que aquí no es veu sovint, probablement perquè en el cas del Maresme no, doncs tenim aquesta línia de tren que ens atura, en el cas del Garraf, per exemple, doncs tenen urbanitzacions que a l'hivern queden buides i aquesta petita barrera, però també és veritat que en d'altres llocs de l'Estat viatges i et trobes que els clubs esportius o les bases nàutiques estan com molt més integrats al municipi. És a dir, és fàcil estar a tocada o a prop de la persona que està en aquell moment doncs arreglant un barco o preparant la moto o el i aquí és molt complicat. Hi ha una distància, una reixa, uns pantalans, un no sé què, que distancia molt això.
Sí. L'exercici que estan fent molts clubs nàutics és crear bases nàutiques i centres municipals, obrir-nos més de cara a estar prop de un port, no? Que el seu port té el que té, i després una escola de vela molt a platja i més popularitzada. Sí, ja hem de treballar. Les barreres físiques no ajuden. S'han minimitzat, els nous ports són ports molt oberts i que ara els ajuntaments també s'ho han de creure seu i ser un bon municipi de mar.
Doncs aquesta és una mica el repte, aquesta és una mica el que ens toca per endavant. A tu no se t'acaba la il·lusió, suposo.
No. Jo de moment d'il·lusió no me'n falta, amb ganes d'avançar i de fer-ho possible i bastant... O sigui, el sector és qui s'ho ha de creure, perquè és el que tu dius. Si no fem que el sector s'ho cregui i transmeti, vinga, anem a més, no ho aconseguirem, hem d'anar tots a una.
Doncs saps que des d'aquí, des del FAR, ens ho posem cada tarda i que podeu comptar amb nosaltres pel que calgui i que serà un plaer acompanyar-vos, ni que sigui una estona, en el context del Saló Nàutic.
Genial.
Aquest proper mes d'octubre.
Molt bé.
Inés, ha estat un plaer conversar amb tu. Que vagi
igualment,
molt bé.
Gràcies.
Moltíssimes
per tot.
Moltíssimes gràcies i bona feina.
Bona tarda. Adéu.
Doncs ha estat un plaer parlar amb la Inés Vizcarró. Per cert, ara que parlàvem de navegació, de vela, si hem de buscar una peça de roba o hem de buscar una característica tèxtil que identifiqui el mar, si haguéssim de dissenyar la imatge del mariner tipus, com el vestiríeu? Probablement amb una samarreta de franges horitzontals blanca i blava. De fet, com vestia avui la Inés Vizcarro, i és que la gent de mar, no només per quan canta veneres, sinó també sovint es vesteix d'aquesta manera. Doncs aquesta imatge té història, i precisament aquests dies ha fet anys d'un fet important. La Isabel ens l'apropa.
La samarreta marinera, una peça que és tot un clàssic en els armaris i que s'ha convertit en una referència de classe i estil. Però quins són els seus inicis? Com passa de ser una peça de roba reservada per la gent de la mar a ser utilitzada per tothom? Història al seu darrere, ens hem de remuntar a l'any 1858, quan en un decret publicat al Butlletí Oficial de l'Armada s'establia com havia de ser l'uniforme dels mariners. Pantaló de cama ample, camisa blanca amb colls blaus, abric curt de llana i un jersei a ratlles que permetés reconèixer fàcilment els treballadors de la mar si tenien qualsevol problema. Durant els mesos de més calor, els treballadors utilitzaven una samarreta simple amb 21 ratlles, les blaves d'un centímetre i les blanques de 2 centímetres. En un inici eren les mateixes famílies dels mariners qui teixien aquests jerseis. Anys més tard, però, va ser una família qui va fundar un petit taller a la Bretanya francesa especialitzat en aquest tipus de peça de roba. A finals del segle XIX, l'any 1889 concretament, el seu ús ja s'havia exportat a flotes com la anglesa i també la italiana.
Moi, j'en suis ravi. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'était mon but. Créer un style, il n'y en avait plus. À mon sens, car il n'y a pas de style en France. Il y a un style dans une nation, il y a un style quand les gens de la rue sont habillés comme vous. Et je crois être parvenu à ça. Mais je ne crois pas à la copie, je crois à l'imitation. C'est déjà bien beau d'être arrivé à l'imitation.
En el món de la moda, però, va ser la dissenyadora Coco Chanel, a qui ara escoltàvem parlant precisament de l'elegància i de la moda, qui va acabar popularitzant aquesta peça de roba que fins aleshores havia estat reservada només als mariners. D'aquesta manera, al setembre de l'any 1917, incorporà la Marinière a la seva col·lecció nàutica, convertint-la en tota una senya d'identitat, tota una revolució dins la moda i, sobretot, dins la moda femenina. Després de passar uns anys sense massa fama, als anys 50 i 60 la peça va tornar a posar-se de moda gràcies a actrius com Jean Seberg o Jean Moreau, que tornen a popularitzar l'indumentària apareixent amb ella en molts dels seus films. Després en van venir d'altres com Brigitte Bardot, Audrey Hepburn o Jean-Paul Gaultier. Avui en dia la samarreta marinera segueix sent tot un símbol que va molt més enllà, però, de la moda. Simbolitza, més aviat, un estil de vida.
Doncs ja ho sabeu, si veieu alguna samarreta amb franges horitzontals, té un estil de vida diferent, un estil de vida mariner.
Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27...
El preu del peix.
Doncs els pescadors no porten aquestes samarretes. Vaja, no és la seva indumentària habitual. De tant en tant, no dic jo que no hi hagi algú que la vegis vestit amb aquestes franges, però ells el que surten és a feinejar i no pas a fer un passe de models. Avui volem saber a quin preu s'ha venut el peix. Cristina Cantal, ens anem cap a l'Empordà.
Sí, exacte. Més concretament, ens n'anem cap a Llançà i hem de dir doncs, que aquest dia de pluges a tot arreu de temporal de mar, com bé ja ens advertien ahir, i òbviament doncs, això afecta directament als pescadors. No? Anem a veure si realment han pogut sortir o no a feinejar i ho fem parlant amb el patró major de la confraria de pescadors de Llançà, en Jordi Folcarà.
Jordi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, molt bona tarda.
I què? Valents els de Llançà o no? Heu sortit o no?
Sí. Sí. Valents, quin sort per força. Però bueno, no gaire, només han sortit dues barques. Dues i han tingut a vendre un parell de barcos francesos, però hi havia molt de mal temps. Hi havia molt de mal temps, una barca sí que ha pogut anar una mica per fora de bon dematí, a la matinada, a primera hora, però una mica per escamarlar, però no ha portat res, molt poc, perquè de seguida ha entrat el mal temps i han hagut de ficar-se més en terra, diguéssim.
Per tant, una mica d'escamarlar. Quines altres espècies han arribat avui a la llotja, Jordi?
Ja, Roger, sí, aquí en terra encara sabeu una mica de Roger, el que el preu ha baixat bastant. El preu de Roger es veu que se'n deu agafar, de la temporada d'agafar-ne ara, perquè ha baixat molt. El mes passat o així, fa 15 dies, anava a 7 o 8 euros o així. La setmana passada, avui encara ha anat a 3 euros i alguna cosa, perquè n'hi havia molt poc, només un sol barco, però la setmana passada, penso que divendres passat, va arribar a 1,80 euros o així, preu mínim.
O sigui que per tant, és època de pescar rogers i això fa doncs, que també com més oferta més baixi, no?
Això mateix, el lluç també una miqueta, però bueno, a l'estiu també el que tenim, sobretot el peix, el que és a la segona quinzena del mes d'agost, que és quan hi ha més turistes, el peix bo, el peix de peixateria, és molt car, però per contra els majoristes de Mercabarna aprofiten que les peixateries també de les grans ciutats, la gran majoria també fan vacances, perquè, clar, si la gent fa vacances, doncs els clients fan vacances, ells també tanquen,
sí.
I els majoristes també solen tancar. Els majoristes de Mercabarna compren molt, molt, molt poc, i o sigui que el peix de poca qualitat sol anar molt, molt baix de preu. Només va més car el peix bo, diguéssim. I en canvi ara ja es comença a estabilitzar.
Tu ara ens mencionaves l'agost, durant aquest mes doncs, no hem fet el far, no hem pogut contactar amb la confraria. Com ha anat aquest estiu?
Bueno, el mes de juliol sí que va fer molt de bon temps i el mes d'agost ens va fer bastant remuntant els dies bons. Els dies d'aquests dies, des del dia acabat, el dia 10 o 12 d'agost fins al 20 i alguna, que són els dies que hi ha més el pic de la gent. Aquí ens va fer tramuntant i no vam poder sortir molt, però el peix va anar car. L'únic que et deia, espècies com el lluç va baixar bastant de preu, la maira va baixar molt de preu, la maira ahir mateix va anar a 4 euros i mig, i l'estiu estàvem venent a 60, 70 cèntims, un euro com a molt. O sigui que per què? Perquè els majoristes de Barcelona no també feien vacances, clar, i no anava poc peix. Es comprava més el peix que es havia de menester per aquí la cosa, que pas pel mercat central.
Això és una murga, no, Jordi? És a dir, que tu surts a pescar igual, surts, et lleves d'hora igual, gastes gasoil igual, fas servir la barca igual, perquè com que alguns facin vacança, doncs sí, et paguin el peix a pitjor preu.
Sí, però és que en aquest país, per desgràcia, va així. El mes d'agost es paralitza tot. Si tenim una avaria, el motor a mi em va passar just el dia 13 d'agost. I no trobava mecànics, ni recanvis de peça. Vaig haver d'anar amb un que em fes una xapucilla i vaig estar una setmana parat per intentar solventar el problema. A la França fan vacances més així per departaments, sí. I aquí es concentra tot el mes d'agost i clar, depèn de què, tot es paralitza i quedes fotut.
Però també et diré una cosa, si estem aquí a promoure el turisme, a que la gent vingui a visitar-nos, a que coneguin els productes de la terra i a que gaudeixin de la nostra gastronomia, hòstia, no podem fer vacances a l'agost. És a dir, quan tenim més visitants és precisament a l'agost, per tant és quan el producte ha d'estar més als mercats.
Sí, però ja hi és al mercat, però però el que és a les peixateries de la costa, evidentment ja hi és, perquè tots els compradors petits que ens venen aquí d'altres pobles de la costa o així, ja venen a comprar. El que són els grans majoristes. Els grans majoristes no, que fan l'exportació en aquests mesos, veiem, per exemple, nosaltres veníem normalment un centenar de caixes per internet i hi havia dies al mes d'agost ens anàvem a una quinzena, 20 caixes, i sobretot era gambes, camarlà, que ells podien, diguéssim, importar en alguna peixateria, però tot el que és peix per exportar no... estava tot paralitzat, tot paralitzat. Però bueno, ja ho sabem de cada any. Això és com
Nadal. És la desestabilització del mes d'agost, no?
Clar, per Nadal passa el mateix. Per Nadal tothom vol raps, vol llenguados, vol bon escamarlà, tothom vol gamba, i aquest preu a peix es dispara, però per contra tot no hi ha demanda de peix més barat, diguéssim, de roger, de llucet, de maire, de barat, sinó que la gent menja peix bo, i a l'estiu passa exactament el mateix.
Doncs veurem com evoluciona la pesca aquesta setmana, i la propera en tornem a parlar. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, Jordi.
Vale, ens veiem. Vinga.
A reveure. Adéu. És patró major de la cofradia de pescadors de Llança.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Doncs amb el preu del peix, com dèiem, posem el punt i final del programa d'avui. Ja us avanço que demà no hi ha far. Demà el far estarà fent diada d'11 de setembre. Per tant, demà no ens trobareu a la vostra ràdio local, però evidentment dijous sí. Amb moltíssimes ganes de tornar i de fer un repàs i un resum de moltes qüestions que ens han quedat pendents a aquesta hora de la tarda i que volem, evidentment, apropar-vos. Demà, tant si aneu o no als actes de celebració de la diada, gaudiu del dia i, si podeu, navegueu, ni que sigui una estona, us ho passareu bé. Gràcies, a reveure.
Navega amb el far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Rising above throughout the centuries, living on earth, a green light, and staring at the sky.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tens un negoci a L'Escala i no ets soci de la UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers